Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel. ¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troleys de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Aquest dilluns 21, a les 5 de la tarda, en motiu del centenari del naixement de Ricard Vilarasau, Ràdio Estel us oferirà un programa especial amb una selecció de les obres del que va ser considerat per Pau Casals el príncep de la tenora. Ricard Vilarasau, un dels millors instrumentistes de tenora de Catalunya, homenatjat aquest dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts un diumenge més a Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Avui comptarem, com sempre, a l'iniciar el programa, el resum de notícies de la setmana. L'entrevista aquest diumenge la dedicarem al 40è pelegrinatge diocesà al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, a celebrar-se els propers dies 28 al 31 de maig. En parlarem amb mossèn Pere Morales, viceconciliari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Mossèn Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia, ens respondrà una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre. Unes breus dades d'agenda clouran el programa. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Maria Marín, qui es parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem també, com sempre, amb el recull de notícies de la setmana. Dimarts, dia 8 de maig, el Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm de Roma, mossèn Emili Villegas, sacerdot diocesà d'Urgell, va fer la defensa de la seva tesina per obtenir la llicenciatura en Sagrada Litúrgia. L'estudi del missal del bisbe urgelità Galceran de Vilanova, un dels manuscrits més valuosos del nostre arxiu capitular, només estudiat en breus articles. Aquest treball de llicenciatura de mossèn Emili Villegas ha estat un interessant i complet estudi d'aquest missal del segle XIV. En un primer capítol presenta l'estudi codicològic del missal, amb una acurada descripció del llibre. En el capítol segon estudia el missal i les seves coordenades geohistòriques, presentant també els principals llibres litúrgics propis d'Urgell. Finalment, un profund estudi de la tradició litúrgica de l'Església d'Urgell a través del missal de Galceran. Conclou el treball dient que és un missal de litúrgia romana i amb absència de vestigis hispànics, tot i que es troba dins un context catalano-narbonès. Domina la romanitat enfront als elements de la tradició diocesana. Havien estat molt valorats els tresors de la miniatura catalana que conté aquest missal, però mancava l'estudi del seu contingut litúrgic, que ara ha fet, i amb màxima qualificació, el nou llicenciat mossèn Emili Villegas. 3.300 infants i joves de la diòcesi van participar al concurs bíblic que organitza la Federació de Cristians de Catalunya i la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell. Els premis del concurs bíblic es van lliurar el dissabte dia 12 de maig a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell, en un acte familiar presidit pel nostre arquebisbe Joan Enric i el delegat diocesà d'ensenyament mossèn Josep Xisbert. El concurs bíblic és una iniciativa de fe i cultura que té una llarga tradició a la diòcesi d'Urgell, on any rere any aplega una gran quantitat de participants. El concurs bíblic engloba el concurs bíblic bàsic, el de redacció, el de dibuix, l'informàtic, l'inicial i el taller bíblic. Els premis es distingeixen entre premis individuals per escola i per catequesi parroquial. Hi van participar infants que cursen l'assignatura de religió a les seves respectives escoles o bé que assisteixen a la catequesi. Els canalitzadors de la participació en aquest certamen són els mestres i professors de religió i també els rectors de les parròquies. Diumenge passat, dia 13, festa de l'Ascensió i de la Mare de Déu de Fàtima, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra va presidir una solemne eucaristia a la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana, Principat d'Andorra, on hi ha la seu de la confraria de Nostra Senyora de Fàtima d'Andorra. Estava acompanyat pel rector de la parròquia, mossèn Lluís Eduard Salinas, i el capellà de la comunitat portuguesa, el pare Albano Teixeira. Hi va ser present l'honorable cònsol de la Massana, David Baró, i el cònsol honorari de Portugal a Andorra, José Manuel da Silva, així com el president de la confraria, Paulo Jorge Martins. Acompanyava els cants la coral portuguesa de la Massana. Gran part de la missa va ser oficiada en llengua portuguesa i l'arquebisbe remarcà la joia d'estar a prop de tots els portuguesos i de tots els devots de la Mare de Déu de Fàtima. A la seva homilia destacà que l'ascensió és la glorificació i l'entrada a la glòria de Déu de la humanitat. Animar a viure de cara al cel, on Maria assumpta i ressuscitada vetlla pels seus fills i filles. Els digué també que no ens podem conformar amb una vida d'horitzons materials. Si posem l'esperança en les coses materials, sempre restarem decebuts perquè l'ésser humà cerca l'infinit, l'eternitat, la perdurabilitat de l'amor. Després de la missa, l'arquebisbe, en nom dels presents, consagrà a Maria Santíssima, reina de Portugal i mare de l'Església, tots els portuguesos i els andorrans, i es van cantar els himnes tradicionals del santuari de Fàtima. També l'arquebisbe signà en el llibre d'honor de la confraria i a la sortida participaren amb el cònsol de la festa popular, que es clogué amb un dinar amb la junta de la confraria i el cònsol honorari de Portugal. Del 28 al 31 d'aquest mes de maig tindrà lloc el 40è pelegrinatge del nostre bisbat a Lourdes, un pelegrinatge que enguany té per lema pastoral «Feu tot el que ell us digui». Mossèn Pere Morales, viceconciliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, ens n'apropa més detalls. Primer de tot, el saludem. Bona nit, mossèn Pere.
Molt bona nit, com esteu?
Gràcies per ser aquí de nou.
A vosaltres.
I ara anem a parlar d'aquest pelegrinatge que té tantes arrels ja al nostre bisbat, almenys en la quarantena edició aquesta. Com es presenta, doncs? Enguany.
Pues sí, la veritat és que ja té una solera, com diguéssim, i ja són 40, el 40è pelegrinatge, i ja hi ha una llarga, fecunda i joiosa i alegre trajectòria, no? Pues està, es manté, la veritat és que és una de les fites més importants del bisbat i també gràcies a Déu, veritat que la gent respon bastant perquè és un moment molt especial, és un moment molt desitjat, molt esperat i sobretot és un moment que es disfruta bastant per molts motius. Ja els coneixem i sempre el mateix, però sempre és diferent. I enguany, com que és el 40è aniversari, doncs a veure si ho podem celebrar d'una manera especial, algun esdeveniment dels que habitualment ja es fan, però podem fer alguna coseta més per donar-li aquesta distinció i que la Mare de Déu i el Senyor ens ajudi a portar-lo a terme, com sempre.
Quants inscrits hi ha?
Els inscrits són més o menys... mantenim la tònica, mantenir l'equilibri, més o menys sempre són entre 450 i 500, entre infermers, voluntaris, camillers, les persones que pelegrinen.
Estem aquí. Malalts.
És malalts, sobretot per descomptat. I aquesta la foto que fem pràcticament el primer dia, el segon dia, després de la missa, pues, ja es veu que és una foto plena i aquesta, més o menys, 450-500.
Uh-huh. Se sap més o menys per nuclis, per grups, quants n'hi ha, per exemple, quants malalts hi van?
Pues deu haver uns 150 malalts i uns tants també més o menys voluntaris. Els repartits, pues, com sempre, no? Ja és una tradició i cada arxiprestat o porten ja els seus pelegrins, els seus malalts, ben organitzat, tot bastant ben controlat i amb els seus autocars, les seves procedències, sempre, tot i que ven que sempre són els mateixos en el sentit de que hi ha gent que pues, repeteix perquè els encanten, però que sempre hi ha gent també nova i si alguns van marxant per l'edat, per el que sigui, compromisos i qüestions diverses, però sempre mantenim aquesta xifra perquè sempre es van afegint.
Hi ha autocars de totes les poblacions, sí, del nostre bisbat, també d'Andorra.
Andorra, la Vall d'Aran, Puigcerdà,
la Vall de
Ribes, totes aquestes, les parròquies Balaguer, més grans, els arxiprestats, sí, que s'organitzen i més que res, però també, veritat, per omplir aquests autocars i també fer una bona convivència i que surti també més bé.
Per les dates, se suposa que la gent que hi va és majoritàriament gent jubilada, gent gran, perquè, per exemple, joves, ara, doncs, degut als exàmens, això no s'hi poden incorporar.
Sí, és el handicap, o és la preocupació, o és el problema que sempre ens trobem, i aviam si també s'ha parlat diverses vegades de poder canviar la data per a veure si podem engegar el jovent, però és difícil, no? I és curiós, a mi també enguany també és veritat que l'octubre tindrem el sínodo dels joves, no? Que és aquesta convocatòria que el papa i els pares conciliaris estan preocupats, no? per la falta de jovent a l'Església i aquesta manca de relleu que és veritat que ens falta, no? Aquesta sala jove i a veure si podem engrescar-nos. Aquesta és la missió que tindrem enguany, no? més important, no? La de sempre està claríssim, que és la de cuidar els malalts i els que pateixen, i perquè som els preferits de la Mare de Déu, del Senyor de la Mare de Déu. Però és veritat que alhora pues, fem un esforç també, ja que estem davant de la Mare de Déu i ella ens escolta en les nostres peticions, demanar-li a veure com podem entrar en aquest món del jovent i poder-lo engrescar i, si no, pues, apropar-lo al Senyor, que al cap i a la fi és la nostra missió, no?
Per què no ens parles una mica del programa general dels pelegrins i dels malalts i què s'hi fa, més o menys, no entrant en molt de detalls,
sí, no,
però perquè la gent també se faci una idea de què és el que contempla aquest programa del pelegrinatge.
Sí, el programa ja pràcticament és un clàssic perquè, al cap i a la fi, és un acte multitudinari que ja està tot molt ben programat, ordenat i organitzat prèviament i no hi caben grans improvisacions, I més o menys pues, ja els pelegrins que ja hi acostumen a anar i ja saben molt bé també les, que són la Santa Missa, la Gruta de les Aparicions, el dimarts. El dilluns, quan s'arriba, es fa una mica d'acte de presentació i com no, també el sacrament de la confessió per preparar-nos tots aquests dies, no? I està en bona sintonia. I el segon del dimarts pues, tenim l'acte central, aquest de també la Santa Missa, la Gruta de les Aparicions, com deia. Tenim també la processó i adoració eucarística. I el dimecres tenim també l'enguany, la missa a l'Església de la Nostra Senyora del Rosari i el Via Crucis pels malalts. No? Mm-hmm. Hi ha una novetat particular enguany, que és la de l'últim dia fer la missa internacional a la Basílica de Sant Pius de Sé, mm-hmm. I després pues, ja està, més o menys. Què fem, algo especial per celebrar aquest 40è aniversari? Pues, alguna cosa, havíem pensat fer una mica de piscolabis o una miqueta de compartir després de la fotografia de grup que es fa el dimarts, no? Uh-huh. Tots junts quan han acabat doncs, de passar els malalts per la gruta. Uh-huh. No sé, per compartir, per distreure'ns, bueno, per diferenciar una miqueta. Uh-huh. També tenim pensat fer un logotip, el típic d'això, pues, que pues, és el 40è aniversari, marcar una mica la diferència. Uh-huh. Ja veus, el programa és com sempre, uh-huh. I està molt ben pensat i sobretot dissenyat perquè la gent que hi vagi pugui disfrutar i pugui entrar en un clima d'oració.
Tu que hi vas sovint, almenys aquests darrers anys, sí. Què és el que copses que els malalts porten dins quan s'hi desplaça, digui els malalts com algo, sí. Alguna cosa de predilecció, però també els pelegrins, també sí. Els camillers, també les que fan d'infermeres, les cuidadores. Sí, sí. Què creus que porten cadascú d'ells dins? O què manifesten?
Pues de veritat que tu quan vas a Lourdes cadascú va... Perquè com que és una experiència tan enorme, tan immensa i que abarca tothom pràcticament, i estan reflectides totes les persones. I n'hi ha, per exemple, en el cas dels malalts, com demanes, pues, veus també una serenor, una pau, una pues, alleujorament, fins i tot, el seu dolor, no? Surten d'ells mateixos, s'obliden, jo crec que de la seva estat, del seu estat, i de tota mena, uh-huh. I surten d'ells mateixos, no? I es troben, pues, primerament, com és el més important, amb el carinyo i l'amor maternal de la Mare de Déu, que sempre és el principal, i sobretot el compartir, el mirar cap a fora a l'altre, que potser està pitjor que tu, o tu ja no estàs tan malament i pensaves que sí, i que bueno, també és una experiència d'interiorització, una experiència de pregària, una experiència de fraternitat, de perdó, de misericòrdia. Totes aquestes actituds cristianes allà estan concentrades d'una manera impressionant i és com uns petits o grans exercicis espirituals, perquè i és tots els ingredients hi són. Com, també tenim el bisbe, per exemple, que també és un goig disfrutar dels bisbes, perquè ells tenen molta feina i no és fàcil, no? Enxampar-los. Però allí ho tens allà tancadet, escoltar-lo i compartir, acompanyar-lo i tot plegat és un oasi espiritual que tothom està superencantat i disposat, sobretot, per gaudir-ne i treure profit. I pràcticament, per no dir la majoria o tots ja, l'any següent pues, tornen a recollir els fruits que han rebut en aquest moment.
Què caracteritza els que hi ajuden, els que fan d'infermeres, els camillers? Què significa per a ells, si és que ho comuniquen, què significa per a ells anar cada any a Lourdes a cuidar els malalts i a acompanyar-los en aquesta experiència espiritual, bàsicament?
Sí, és veritat que és, també és un dels fruits espirituals, no? I a través, com fa poc hem tingut l'ocasió de llegir l'última exhortació apostòlica del Papa sobre la santedat, no? Uh-huh. És a través de les obres de misericòrdia, no? Pues cuidar els malalts, per exemple, és una de molt, molt interessant i a més, aquesta gent... Pues, el desig de donar-se, perquè és veritat que també una de les característiques és, ho van ahir, no? A l'Evangeli, és més alegria donar que rebre, no? Pues les persones aquestes que s'entreguen a la donació i s'entreguen al compromís per cuidar els malalts, que al cap i a la fi són els preferits del Senyor, no? Pues, i a més, pues això, el malalt veu a l'infermer o això, al Jesús misericordiós que va al seu ajut i a l'inrevés, no? L'infermer pues, veu el malalt, el Jesús sofrent, que pateix i que està donant tot el que té i més per fer aquesta fraternitat i aquesta comunitat que ell sempre ha desitjat.
Hi ha encara possibilitat d'inscriure'ns? Perquè, clar, avui són dia 20, però sí. Per dir fins al 28 quedaria sí. tot una setmana
sí.
ben bé.
Està, sí.
Si pot escriure o ja està tancada la llista o com està això?
Sí, en principi ja m'ho preguntava l'Eix. Sí que es pot... Ja estan tancades pràcticament i jo crec que ja aquí no tenim problemes perquè la gent de seguida que obren ja comencen a escriure si en poc temps estan. Però sempre bueno, hi ha un raconet i a última hora algú, pel que sigui, serà benvingut. Això no hi ha problema.
Doncs mossèn Pere Morales, viceconciliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tants detalls d'aquest pelegrinatge quarantè a Lourdes, del nostre bisbat d'Urgell, que serà els dies 28 al 31 d'aquest mes de maig, com ja hem comentat. Esperem que hi gaudiu molt, que hi hagi molts fruits espirituals, que sigui joiós, que hi hagi molta pau i la presència de l'Esperit Sant i, com no, de Maria, que és la que fa possible l'acolliment als fills, l'ajut i donar la salut, en definitiva. Gràcies, bona nit, Pere.
Pues a vosaltres i que descanseu.
Gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ja per la secció preguntes que ens fem sobre i avui tornem a tenir aquí perquè ens respongui una d'aquestes preguntes el nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, que és el delegat de litúrgia d'aquí i pastoral del sacramental d'aquí del nostre bisbat. El saludem. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou amb nosaltres.
Una altra vegada.
Sí. La pregunta que tenim avui per a vostè és quines diferències hi ha entre església, parròquia, basílica, capella i ermita? Més
ui,
o menys, sí.
Mare de Déu, hi ha moltes coses. Que tots són noms diferents que volen dir bastant el mateix. Però, bueno, església és el lloc de reunió dels cristians, on se reuneix l'assemblea litúrgica per celebrar la fe. I des del primer segle els cristians sempre, ja van principis, es reunien al costat d'un riu, es reunien en una casa particular, però a poc van anar sent més i van buscar un lloc, la Domus Ecclesia. Hi van haver diferents estils i classes de Domus d'Ecclesia i és allí on es reunien els cristians. Això ha fet que a poc es vagin construint cases que siguin temples on hi celebrem l'Eucaristia, els sacraments, i no hi celebrem la litúrgia, no? I, per tant, una església és un lloc sagrat perquè està beneït. Hi ha un ritual, que és el ritual de dedicació d'esglésies, quan ara tothom recorda una mica fa pocs anys la Sagrada Família de Barcelona, que va venir Benet XVI a dedicar-la, i quan s'estrena una església nova es dedica i es consagra a l'altar. L'Església sempre té tres llocs, dos llocs diferents. Té el presbiteri on s'asseu el poble, els fidels. No? I en el presbiteri hi ha tres elements bàsics que han d'estar coordinats i de la mateixa categoria, i més o menys, que són l'altar, l'ambó i la seu. Són les tres presències de Jesús, l'altar, l'Eucaristia, l'ambó, la paraula, la seu, el ministre que representa doncs, a Jesucrist, no? Hi ha esglésies molt grans, que són catedrals, una església catedral, que és l'església del bisbe, recordeu que dos o tres units estan amb mi, diu Jesús, i per tant, quan ens reunim amb el seu nom, som enmig, Jesús està enmig nostre, no? I, per tant, hem de procurar que les nostres celebracions tinguem present la presència del Senyor enmig de la comunitat. T'ha de ser l'Església un edifici digne, de tenir certa bellesa. Hi ha certs símbols, i, per exemple, hi ha imatges, hi ha pintures, hi ha iconos, etc. No? I la importància de l'art és molt important. Tenim nosaltres, gràcies a Déu, l'única església catedral romànica, i moltes esglésies romàniques, també n'hi ha de gòtiques, sobretot en d'altres llocs, a Barcelona. I, per exemple, tot això té una importància, l'art té una importància. L'art modern, també hi ha esglésies modernes construïdes darrerament, i la verdadera església, però, sempre és la comunitat reunida, més que el lloc és la comunitat reunida. Ara, clar, una parròquia és la comunitat. Més que el temple material, és la comunitat on s'hi reuneixen els cristians, i la parròquia és comunitat de vida, comunitat celebrant, per tant, una comunitat local, que té un rector també que passa davant, i diversos grups parroquials de càritas, de vida creixent, de catequistes, de litúrgia, etc. I tots aquests grups formen la comunitat local, i, per tant, això és una parròquia, una església viva, amb tots aquests moviments. Hi ha algunes esglésies més grans i més importants que són basíliques. També deia la diferència en basíliques. La paraula basílica, basileos, és una paraula grega que vol dir real, no? Tant és el lloc on el rei, que és el Senyor Jesús, hi està present. Hi ha grans edificis importants, significatius. Hi ha quatre basíliques majors que són a Roma: Sant Joan de Latrà, que és el catedral de Roma, Santa Maria la Major, Sant Pere del Vaticà i Sant Pau Extramuros. I totes les demés són, diguéssim, basíliques menors. A Occident i a Orient són diferents, no? A Occident són més aviat unes basíliques allargades, com veiem aquestes de Roma, i a Orient són més aviat de tipus més rodó, enrodonit. I actualment és el títol que es dona a les grans esglésies. Nosaltres tenim Meritxell, a Andorra tenim Núria, el patrona del bisbat, tenim la catedral, que ja sempre ho ha sigut, Tremp també és basílica, i a Balaguer també, ara, últimament, Sant Crist de Balaguer també és basílica. Una capella, en canvi, doncs és una església petita, dins d'una església gran hi pot haver diferents capelles, és una església petita, de vegades amb una residència de l'hospital o d'ancians o de monges o de frares, doncs tenen la seva capella on ells hi celebren, on ells hi preguen cada dia. I normalment les capelles tenen sempre poc culte, podríem dir, i un culte molt limitat, no? I hi ha algunes famílies que han tingut el privilegi de tenir capelles particulars a casa seva, no? I després les ermites són les esglésies dedicades a un sant o la Mare de Déu, sobretot, que estan normalment en el camp, a la muntanya, i és el lloc on s'hi fan molts aplecs, i també el lloc on de molta devoció popular. O sigui, una mica la distinció seria aquesta.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Parés, i l'esperem en una altra ocasió. Gràcies, bona nit.
Molt bé, a la vostra disposició.
I per acabar, unes breus dades d'agenda. Aquest dimecres, dia 23, tindrà lloc a la seu de la Fundació Fiella de Tremp la tercera jornada de formació permanent de preveres. S'iniciarà a 2:15 del matí i anirà a càrrec de la germana Margarita Bofarull, que és la presidenta de l'Institut Borja de Bioètica. Els propers dies 22, 23 i 24 es desenvoluparà un curset prematrimonial al casal parroquial de la Seu d'Urgell a càrrec de la Delegació de Pastoral Familiar Diocesana. També dimecres, dia 23, i a la Fundació Fiella de Tremp, hi haurà una reunió del Col·legi de Consultors amb l'arquebisbe Joan Enric. Finalment, dissabte vinent, dia 26, aplec de la Mare de Déu de Canòlic a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra, a partir de les 12 del migdia. I ara ja, fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos acompanyat i dir-los també que per a nosaltres és un plaer retrobar-los al programa un diumenge més. Salutacions de l'Àlex Alsina a la tècnica i Maria Marín a la direcció i locució. Que passin una bona setmana i, si ho desitgen, ens retrobem amb vostès diumenge vinent aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.